1.500 treballadors o la reducció de la jornada en un 25% a 6.000 interins. Metges de Catalunya diu que no els hi han garantit que a partir de l'1 de gener de 2012 no continuïn les retallades. Els Mossos d'Esquadra estan creant un equip d'operadors de càmera de vídeo que s'integrarà a la divisió d'informació del cos. La seva tasca serà complementar les imatges que els agents antiavalots enregistrin amb les seves càmeres de vídeo que portaran presumiblement instal·lades al casc a partir del 2012. De l'exterior, els ministres d'Economia de l'Eurozona han tornat a ajornar l'ajuda urgent de 8.000 milions d'euros a Grècia, però neguen que el país hagi de sortir de l'euro. S'accepta que Grècia no complirà aquest any els objectius de dèficit marcats per l'Eurogrup i el Fons Monetari Internacional i, per tant, se l'ajudarà. I en esports, el davanter holandès del Barça, Ibrahima Felai, estarà finalment 6 mesos de baixa. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia, el van operar ahir els doctors Ramon Cugat i Ricard Pruna. El jugador, per tant, tindrà la temporada ja per perduda i el seu objectiu serà estar a punt per jugar amb Holanda l'Eurocopa. Ja que hi eren, Pruna, metge del Barça, va explicar que aquesta setmana Andrés Iniesta rebrà l'alta mèdica, mentre que Vidal marxarà a França per ser valorat pels metges de la seva selecció. Pruna va dir que, malgrat l'allau de lesions al bíceps femoral a Camp Barça, és habitual que pugui passar tractant-se de futbolistes. Pel que fa al primer equip, un total de 14 jugadors marxaran amb els seus països en l'aturada per seleccions. Ahir, en un acte del diari Marca, el president del Barça, Sandro Rosell, va treure importància a les lesions musculars i va assegurar que el lideratge del Barça és circumstancial. Johan Cruyff continuarà en el proper partit de Nadal com a seleccionador de Catalunya. A l'espanyol, Porlín es va fissurar el mateix dit del peu que la temporada passada. Joaquín Caparrós és el nou tècnic del Mallorca i el Girona va perdre per 2-1 a Camp del Xerès, on es va lesionar de gravetat el jugador del Girona, Ion Vélez.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui el comentari ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, periodista, consultor i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia.
Dia Santa Teresa de Jesús, que en tiempos de aflicción mejor no hacer mudanzas. Aquesta cita de Santa Teresa, que no recordo ara exactament si està en les morades o en algun altre dels seus llibres, les fundacions, és molt explícita de lo que realment està passant en aquest moment entre nosaltres. Millor no fer canvis. De què? Els catalans teníem un orgull molt gran des de fa molts anys, 100 anys, d'una fundació que havia creat la societat civil catalana, com eren les caixes d'estalvis. Caixes que van néixer, moltes d'elles, de mans de l'Església, d'institucions benèfiques, que buscaven, d'alguna manera, suportar les conseqüències dels treballadors amb les vagues i els conflictes socials de primers del segle XX. I que d'aquesta manera creien que, manejant els seus estalvis, podien aliviar, podien suavitzar d'alguna manera les conseqüències dramàtiques que les vagues i la falta del cobro del sou li corresponien a les famílies. Evidentment estem parlant de famílies obreres. Evidentment estem parlant d'assistència social. Evidentment estem parlant de grans inquietuds socials en moments d'una certa o profunda injustícia social. Tot això sent una tenoris. Han hagut temps de canvi i en aquest temps de canvi s'han produït les mudances, com diuen els castellans, i aquestes mudances han portat les conseqüències clares de l'esfondrament de les caixes catalanes. Mai s'havia vist una desfeta tan gran d'institucions benèfiques i institucions socials com les caixes catalanes en aquesta crisi. No en queda una, més ben dit, ne queda una, la gran caixa, la caixa gran, que s'ha convertit en banca, el CaixaBank. Queda aquesta gran institució governada pel senyor Isidre Feiner, però no n'ha quedat ni una en peu de les altres. Quedava la Caixa de Catalunya. S'ha acabat, el 95% ja és del FROP i per tant de l'Estat. Quedava l'agrupació de petites caixes en UNIM. S'ha acabat, el 100% ha estat ocupada pel FROP i per tant per l'Estat. Això dona una tristor immensa, perquè hi ha raons morals, raons econòmiques, raons socials, però que no vinguin en històries, no hi ha raons polítiques. és la desfeta d'una mala gestió, d'uns mals gestors, d'uns escandalosos gestors que en moments determinats han fet abús dels seus càrrecs i abús han arribat probablement al llatrocini. Dos exemples. Sabem el dia d'avui que CaixaNova, en Galícia, tres persones, ja tres gestors que s'han jubilat o prejubilat en el moment de l'esfonsament, s'han emportat 25 milions d'euros de cobertura pels seus interessos i el seu retiro. Sabem avui que l'escandalosa administració de la Caixa d'Alacant, la CAM, aquesta escandalosa administració ha portat un balanç terrorífic d'un forat de 17.000 milions d'euros, d'una malversació de recursos extraordinària d'una senyora directora general que s'ha jubilat nada menys i nada menys que amb una pensió de 350.000 euros. Però no és això. Varios gestors, entre ells, han repartit 13 milions d'euros. Això són gestors? Això són delinqüents que la justícia d'Espanya, tal vegada d'algú de Catalunya, valia la pena que els processaren o per acció, per un delicte d'acció, o per un delicte d'omissió. Evidentment, no han cobert les seves responsabilitats socials i, evidentment, avui tenim la conseqüència clara. Catalunya s'ha quedat sense caixes.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu. L'altra cara del dia.
Avui parlarem de comunicació i església, i és que un dels programes de referència a la televisió sobre contingut religiós, l'Espai de Televisió de Catalunya Signes dels Temps, compleix ara 25 anys. Va ser l'any 1986, quan primer amb un altre nom va començar aquest programa cedit per la cadena pública catalana a l'Església Catòlica. Signes dels Temps acaba d'iniciar, concretament ara fa 10 dies, la nova temporada 2011-2012, amb noves tecnologies, amb visió de futur i, sobretot, aquest primer trimestre amb la mirada posada en el 25è aniversari. De Signes dels Temps parlem amb el seu director i presentador actual, Francesc Rosaura. Ens acompanya el periodista Francesc Rosaura, com dèiem, director i presentador de Signes dels Temps i també, anys enrere, treballador d'aquesta casa de Ràdio Estel. Francesc Rosaura, bon dia.
Bon dia, Ignasi. Gràcies per convidar-me a aquesta casa, una mica la meva casa també, encara.
I tant que sí, benvingut a casa teva. Segur que molts de vosaltres, diumenge a les 10 del matí per TV3, Televisió de Catalunya, heu vist el programa Signes dels Temps i us sona aquesta sintonia. Francesc Rosaura, com podríem definir el que és Signes dels Temps? Com a espai de l'Església, obert i dinàmic, també, fresc.
Nosaltres el definim, sempre ha volgut ser, com un magazín d'actualitat. És a dir, no som un informatiu que segueix al dia totes les notícies, les informacions d'Església, però sí que estem atents al que passa a l'actualitat. Si hi ha grans temes que estan sobre la taula, doncs intentem parlar-ne, tractar-los. el nostre espectador doncs, trobarà una reflexió que intentem que sigui calmada, serena, sobre diverses qüestions. I sobretot molt, molt de testimoniatge. Nosaltres apostem molt, ja fa força anys, pel testimoniatge. Gent que et parla de tu a tu en primera persona sobre el que viu, com ho viu i que pràcticament sempre doncs, té una fe al darrere que la mou. No? I això és una mica el nostre, el que mantenim des de fa anys, no? Almenys des de que sóc director jo del programa.
Ja fa 11 anys, em sembla, no?
Fa 11 anys que m'incorporava, després de passar per aquesta casa, se m'encarregava la responsabilitat als bisbes de Catalunya de dirigir aquest espai, i des de fa 5 anys també doncs, assumeixo el que és la presentació en pantalla, diguem, són tasques complementàries que formen part d'aquesta doncs, feina de la televisió.
Recordem que Signes dels Temps començava l'any 1986 gràcies a un acord entre la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i la Conferència Episcopal Tarraconense, és a dir, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya. És un acord que, de fet, té com a gran llei marc el que és el concordat de la Santa Seu i l'Estat espanyol, és a dir, la possibilitat que les televisions públiques, o l'obligació, millor dit, cedeixin espais a les confessions religioses. TV3, quan va néixer el 84, doncs tenia també aquest compromís, no?, de buscar, d'arribar a un acord amb l'Església Catòlica per tenir aquest espai.
Efectivament, el 86 es va posar en marxa aquest acord, que recordem també inclou un programa germà, que és Paraules de Vida, Catalunya Ràdio.
Efectivament.
Que també és fruit d'aquest acord, que en aquests moments, el que no sé si exactament va començar en el mateix moment o així, no sé si estan commemorant o commemorant aviat aquests 25 anys, però és veritat, és fruit d'aquesta col·laboració institucional. Jo sempre dic Signes dels Temps té sentit i pràcticament no podria existir si no fos en una televisió com Televisió de Catalunya, una televisió pública. Avui dia en què programes amb 3 o 4 setmanes en antena amb índexs baixos d'audiència desapareixen de graella, que un espai es mantingui 25 anys en antena com Signes dels Temps és gràcies, d'una banda, a una fidelitat d'un públic no massiu, però sí molt constant, i gràcies també a la consciència d'una televisió pública com TV3 que aposta per això, no? I aquest acord que ja existia a Televisió Espanyola, uns 2-3 anys, em sembla, abans, ja es van iniciar també a Televisió Espanyola aquest acord per fer programes religiosos. Altres televisions autonòmiques també tenen aquest sistema similar. I bé, aquí estem nosaltres intentant fer un servei públic. Nosaltres fem, com a televisió pública, com a Signes dels Temps, el que volem fer és un servei públic. Oferim a l'espectador una part important del que és la realitat catalana, no? Que és el món religiós, el món espiritual, el que és l'Església, que creiem que és bàsic i que de vegades, malauradament, en el gran ventall mediàtic de casa nostra, doncs, molt sovint doncs, no existeix o no apareix, no? No se'n parla. Llavors, nosaltres intentem cobrir aquest buit que sovint existeix.
Encara un últim apunt sobre la història de Signes dels Temps. Hem de dir que va començar el 1986 i em sembla que la primera presentadora va ser la periodista Esther Romero, després va entrar Teresa Pou, que també va ser companya d'aquesta casa.
Exacte.
I després, doncs, qui ens parla avui? França Rosada.
Sí. De fet, clar, doncs podeu imaginar que en 25 anys d'història són centenars els professionals, tant de Televisió Catalunya com gent externa, que han col·laborat. I jo aprofito també aquesta ocasió per les persones que has dit tu i moltes altres. Oriol Llop també, director, Francesc Romero, Fèlix Benito, molta gent que ha col·laborat, Jordi Llisterri com a guionista durant molts i molts anys, molta gent que ha treballat amb mi i anteriorment en aquest programa, des de guionistes, tècnics, realitzadors, etcètera, etcètera, agrair-los la feina. La televisió, més que cap altre mitjà, és una feina col·lectiva, no? Nosaltres cada vegada que gravem un programa doncs potser són 20 o 30 persones, doncs des del que il·lumina fins al tècnic de so, jo mateix que presento, a la persona que posa els rètols per pantalla. Vull dir que és una feina molt col·lectiva i m'agradaria que aquests 25 anys traslladar aquesta felicitació col·lectiva a tota aquesta gent i, evidentment, tots els nostres espectadors.
Doncs queda fet, pel que dius, Francesc, hi ha un petit grup de personal que és, diguéssim, proposat pel director i, per tant, de la part de l'Església, per entendre'ns que...
L'equip de continguts que diem, que sí. Som, en aquests moments són dues persones, dues guionistes, són Eulàlia Tort i la Montserrat Esteve, en aquest sentit, ja fa anys que col·laboren amb mi, jo mateix com a director, llavors hi ha una part més interna de la televisió, que és realització i producció. El nucli dur, per entendre'ns, del programa som aquestes 7-8 persones que ens encarreguem. El moment d'anar a gravar, el moment de fer el plató, doncs, evidentment, s'hi afegeix altra gent, però el nucli dur del programa som aquest equip de 7 persones.
Anem al moment actual. Francesc, com és el Signes dels Temps? Quina estructura té en aquests moments?
En aquest moment, i fa ja, de fet, fa uns quants anys, apostem, com et deia, per un magazín d'actualitat, un magazín que inclou normalment un parell d'entrevistes o dues entrevistes i un reportatge. Reportatges que poden ser des de testimonis de persones que venen aquí i no podem enregistrar en el plató i llavors els anem a gravar, doncs, o reportatges de diferents situacions de l'Església. Tenim preparat un reportatge sobre les clarisses que s'emetrà aquesta setmana que ve, o l'altre sobre les clarisses de Vilobí d'Onyà, per exemple, que estan celebrant 800 anys. Doncs vam anar a Vilobí, vam gravar com és un dia al dia, vam parlar amb elles, etc. També tenim testimonis doncs, de missioners que venen per aquí, doncs els gravem una entrevista, ho il·lustrem amb imatges. I les entrevistes a plató permeten una reflexió més serena, d'un quart d'hora aproximadament, doncs, sobre grans temes. Vam fer una entrevista en el primer programa sobre la nova edició en català del catecisme. Doncs, bé, aprofitem això per dir, escolta, això, què és el catecisme, quina importància ha de tenir pels creients o no, què diu, una mica sempre intentar adreçar-nos a un públic que pot ser creient, practicant, però que també pot ser un públic ocasional que posa la televisió, que no és precisament creient i que li interessa en aquests temes. Llavors, doncs, buscar un equilibri en aquest sentit.
Continueu tenint altres seccions que havien existit des del principi, més petites, com l'agenda o el petit resum de notícies, el comentari de l'Evangeli, també?
Tenim aquestes seccions que comentaves. Tenim, per exemple, el que hem incorporat, per exemple, com a novetat, una de les novetats d'aquests 25 anys és que celebrarem, la nostra voluntat és celebrar-ho durant aquest trimestre últim d'any, de setembre fins a finals d'any, és una secció que en diem Signes d'Avui, que és un petit comentari de persones de diferents àmbits de l'Església. Vam començar amb un comentari del bisbe Sebastià Altavull, bisbe auxiliar de Barcelona, responsable de mitjans de la Tarraconense, sobre què interpel·la avui dia l'Església, no? Quins són els signes que la societat actual doncs, toquen a la porta de l'Església. Llavors, gent de diferents àmbits, ONGs, Mans Unides, per exemple, Justícia i Pau, o entitats d'Església, col·lectius, etc., vinculats a l'Església, ens comentaran des del seu àmbit quins són aquests signes dels temps amb un petit comentari, no? Aquesta... I a part d'això mantenim un espai que és senzillet, molt... no gaire espectacular, però a mi m'agrada sovint comentar-ho, és un que es diu Patrimoni, que ja fa 2 o 3 anys que mantenim, que és en 2 minuts un petit recorregut per esglésies de Catalunya, o temples, o monestirs, que és una feina que fem gràcies al banc d'imatges de TV3 i que, bé, permet descobrir, és un separador de música i imatge, però permet descobrir, doncs, des d'una església del Pirineu fins a la catedral de Barcelona. És una manera de descobrir el patrimoni religiós també de l'església, que no tot són... També hi ha pedres importants que tenen història.
Avui parlem amb Francesc Rosaura, director i presentador del programa de televisió de Catalunya Signes dels Temps. S'emet, recordem-ho, els diumenges a les 10 del matí per TV3 Televisió de Catalunya. Ens ha parlat Francesc Rosaura de la secció Signes d'Avui, la manera de celebrar aquest 25è aniversari. Hi haurà alguna cosa més o bàsicament serà aquesta celebració en emissió?
Nosaltres, per el que és el programa setmanal, per pantalla, tampoc hem volgut fer una gran celebració ni tenim previst un gran especial. El moment també de crisi econòmica tampoc ens permet fer grans celebracions. Sí que ho fem, evidentment, amb joia i alegria. El que sí que hem fet és una aposta que ens fa especial, a mi personalment, especial il·lusió, que és una aposta per entrar al programa a les xarxes socials. I aquí també, des de fa uns dies, doncs, totes les persones que vulguin fer-nos amics nostres o fans ens trobaran a Facebook. L'objectiu és, bàsicament, enriquir-nos mútuament. El que volem és que la gent ens pregunti coses, oferir-los entrevistes. Per exemple, una de les coses que fem és anirem penjant setmana rere setmana una entrevista històrica dels 25 anys del programa. No s'emetrà per televisió, és a dir, la persona, l'espectador normal no ho veurà, però sí que a través de la pàgina web, la pàgina Facebook, la gent podrà tenir accés, n'hem penjat ja una, per exemple, una entrevista del 1986 amb el doctor Torrella, amb l'arquebisbe de Tarragona, del primer programa. És una manera de recordar gent, en principi ja desapareguda, de l'Església Catalana, de l'Església Universal, que ha passat pel nostre plató, i és un afegit que creiem que pot ser d'interès per molta gent que ens segueixi, fans per Facebook, que ens puguin d'allò... Si vols, aprofito per comentar...
Sí, endavant,
és facebook.com/signesdelstemps, dins el que és el gran portal de TV3, doncs aquí la gent que pugui, doncs, animo a fer-se amic nostre.
Signes dels temps, o sigui,
facebook.com/signesdelstemps.
facebook.com/signesdelstemps, es pot trobar allà, doncs, tots els continguts que aquest programa vulgui donar a conèixer i aquestes
entrevistes històriques. I preguntes i suggeriments, i la gent podrà saber en uns dies d'antelació què estem fent, què estem preparant, les nostres inquietuds. Bé, es tracta de fer una gran comunitat virtual, com Ràdio Estel també ha posat en marxa, doncs, dels oients, els espectadors nostres.
Avui Ràdio Estel, com a mitjà de l'Església, s'agermana més que mai amb un espai referent de la programació religiosa a TV3, Signes dels Temps, i aquest agermanament, doncs, també pel Facebook. Segur que hi serà d'una manera o d'una altra.
Nosaltres ja som amics vostres, em sembla.
Molt bé, doncs també nosaltres ens fem. Gràcies, Francesc Rosaura, presentador i director del programa Signes dels Temps, un programa que també ha tingut la seva evolució. Els oients que l'han seguit aquests anys ho han pogut veure, i estem segurs que podrà seguir tenint evolució d'acord amb les noves tecnologies, i també pensant que és televisió, i la televisió, doncs, ja té una història llarga, no?
Exacte.
Imatge, so...
Gràcies a tu especialment i a tots vosaltres per convidar-me.
I felicitats pels 25 anys. Bon dia.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Si et diuen que pots vestir amb el més innovador que hi ha, amb una ofertassa d'Hipercor per només 99,99 euros, és millor.
Però si a més saps que l'ofertassa inclou un vestit més una camisa més una corbata, ja és hipermillor, oi?
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Espai de pastoral familiar i matrimonial. Avui el compartim amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada, membres dels equips de la Mare de Déu a Barcelona. Juan Carlos i Susi, bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Avui parlarem de la fidelitat. Ens preguntem què m'impulsa a ser fidel al Senyor. Un mestre de la llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li va fer aquesta pregunta. Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna? Jesús li digué: què hi ha escrit en la llei? Què hi llegeixes? Ell va respondre: estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor i amb tota l'ànima, amb totes les forces i amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix. Jesús li digué: has respost bé, fes això i viuràs. Parlem, Juan Carlos i Susi, de fidelitat, i com sempre fem aquesta temporada, a partir d'un escrit, una reflexió del pare Lluís Armengol, jesuïta, que ens va deixar ara fa 4 anys, però que continua viu pel que fa al pensament que va difondre. Fidelitat a Déu. Per ser fidel a Déu, l'hem de conèixer. I la fidelitat a Déu no tindria cap sentit si no som fidels als altres, és a dir, al servei als altres.
És l'única forma, perquè per ser fiel i per amar a un Déu que no coneixes, que no ves, aunque lo conozcas, pero que no lo ves, tienes que hacerlo con los hermanos, con el prójimo que tienes, que no lo buscas tú, sino que te sale al encuentro, como en el caso del samaritano, ¿no? Bueno, para ver un poquito este tema, el padre Armengol se cita un cuentito oriental, donde cuenta la historia de dos hermanos que reciben la llamada de Dios y cada uno responde plenamente a su manera. El hermano mayor se dedica a dar su vida por los demás, por los más necesitados, hasta que al final muere, muere torturado y lo asesinan, ¿no? Entonces, cuando muere, el Señor lo llama y le dice que, bueno, que siervo fiel, dice, ha servido por 100 denarios y yo te voy a recompensar con 100 mil años, pero de denarios, 100.000 denarios, pero de beatito.
Uh-huh. Juan Carlos.
El otro hermano, que también había respondido a la llamada del Señor, era más joven, se enamoró de una jovencita, se casó, tuvo hijos, se dedicaba mucho a su casa, a su trabajo y a su mujer y a sus hijos. De vez en cuando, incluso de lo que ganaba, le daba algo a los pobres en algunas obras de caridad. Y bueno, había hecho una vida plena, fiel al Señor, por lo tanto, pero sin sobresaltos, sino que había seguido, bueno, lo que siguen muchos matrimonios, ¿no? Y cuando murió, llegó allí ante el Señor y el Señor le dijo, bueno, siervo fiel, me has servido por 10 denarios. Ahora, yo por esa fidelidad te voy a compensar con 1.000.000.000 de denarios de beatitud. Y entonces ahí viene el
corolario. Claro, les dieron el mismo premio. Entonces el hermano mayor se sorprendió. Se sorprendió mucho de que hubieran recibido la misma recompensa y le dice al Señor, Señor, yo lo que te quiero decir es que si yo hubiera sabido esto, hubiera hecho lo mismo, porque lo hice porque te amo. Entonces, realmente, si la respuesta a tu vocación es por amor y a los demás lo haces por amor, eso crece, no tiene límites.
Aquí
eso.
Hi ha una clau, i és que no hem de pensar en la recompensa, en la remuneració, diríem, para en termes
nada,
laborals.
Para nada. Porque si no, imagínate, un viejo o un minusválido no vale, no produce, uh-huh. Entonces no tendrías que amarlo.
El pare Armengol diu, per exemple, que és millor tenir una motivació fonamentada en l'amor, deixant que sigui el Senyor el qui es preocupi de la nostra felicitat. I no tinguem por, afegeix, que Déu no decep mai i és molt més generós que nosaltres.
Aquel soneto ante el Jesús crucificado que dice no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido, sino que lo importante es el auténtico amor, la convicción y estar dispuesto a seguir la palabra de Dios.
Enlazando con esto, nosotros venimos muy, muy entusiasmados.
Han estado ustedes a prop de Madrid, al Escorial, ¿no?
Hemos estado en el Escorial 3 días en la jornada de inicio de curso de los equipos Nuestra Señora.
A nivel español.
A nivel español. Preparando, bueno, lo que vamos a preparar este año justamente va a ser inspirado en la parábola del buen samaritano y el lema que tenemos este año es anda y haz tú lo mismo, ¿no? O sea, esa llamada a servir al prójimo. Entonces, lo bonito de esto, que vamos a trabajarlo todo el año, que enlaza justo con esto, no estaba pensado, pero las cosas son así.
Providencialmente
sí,
eso entra.
Como siempre. Entonces, lo bonito de estos encuentros se hacen cada 6 años, donde se junto con todo son mundiales. La primera vez que se va a hacer fuera de España, esta vez va a ser en Brasil. Es una peregrinación.
Al Brasil a l'estiu vinent.
En julio en Brasilia 2012. Uh-huh. Es una peregrinación y la preparación va a ser todo el año en base a esto y al lema.
En els equips es treballarà sobre
i de allí saldrán las orientaciones para los próximos 6 años. Por eso es importante vivir esta parábola con ese espíritu de servicio.
Una fidelitat generosa que no hem d'oblidar-ho en les famílies, en els matrimonis, comença també de l'esposa a l'esposa i de l'esposa a l'esposa.
Empieza por ahí, tu prójimo más prójimo.
Es la piedra angular.
I de allí se tiene que expandir, por supuesto.
El pare Armengol ens diu que aquesta actitud només la poden aconseguir, la de l'amor generós, aquells que mantenen a través de la pregària una amistat íntima amb el Senyor. Ell destaca la pregària, però també, doncs, també és important tenir en compte l'altre. Ràpidament, Juan Carlos, i acabem.
No, simplemente que hay un aspecto muy importante que es el de la oración, uh-huh. Que es lo que da la fuerza y el impulso para poder ir al encuentro de los demás.
Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Bon dia, fins a la propera, d'aquí dues setmanes.
Hasta la próxima.
Última hora informativa, als titulars. Després parlem amb la superiora de Vallbona de les Monges i també tindrem l'espai de bioètica.
Hola, molt bon dia. Dades de l'atur preocupants. El nombre d'aturats ha tornat a pujar aquest setembre per segon mes consecutiu. Ho ha fet un 2,3%, 95.800 persones que deixen el nombre total de persones ja sense feina, atenció, en 4.226.000. És la major crescuda de l'atur en un mes de setembre des de l'any 1996 i gairebé duplica la de l'any passat. El secretari general adjunt de Metges de Catalunya, Jaume Jiménez, ha dit fa pocs minuts aquí al primer cafè de Ràdio Estel que la proposta d'una nova retallada de l'Institut Català de la Salut és inassumible. L'ICS proposa la suspensió temporal a 1.500 treballadors o la reducció de la jornada en un 25% a 6.000 interins. Metges de Catalunya diu que no els han garantit que a partir de l'1 de gener de 2012 no continuïn les retallades. Els Mossos d'Esquadra estan creant un equip d'operadors de càmera de vídeo que s'integrarà a la divisió d'informació del cos. La seva tasca serà complementar les imatges que els agents antiavalots enregistrin amb les seves càmeres de vídeo que portaran presumiblement instal·lades al casc a partir de l'any que ve. I en esports, el davanter holandès del Barça, Ibrahima Felai, estarà 6 mesos de baixa després de l'operació al lligament encreuat anterior del genoll esquerre. I d'altra banda, Johan Cruyff seguirà sent finalment el seleccionador català de futbol. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Ei, 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 que no hi ha pressa. Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel al teu ritme. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Si et diuen que a Hipercor tens una oferta amb un televisor LED LG de 37 polzades Full HD, és millor.
Però si a més et diuen que abans costava 599 euros i ara amb l'oferta se't surt per només 499, és hipermillor.
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor, preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
El monestir de Vallbona de les Monges reobrirà la seva hostatgeria a principis de l'any vinent, després d'haver estat aquest establiment tancat des de fa 4 anys a causa de la construcció d'un nou menjador i un accés directe a les dependències dels hostes. Parlem d'aquest nou projecte emmarcat després de la celebració dels 800 anys del monestir de Santa Maria de Vallbona amb l'abadessa d'aquest convent, Anna Maria Camprubí. Mare Anna Maria Camprubí, molt bon dia.
Bon dia.
Quin pas donen les religioses de Santa Maria de Vallbona a Vallbona de les Monges amb aquesta reobertura de l'hostatgeria?
Bueno, continuem el que fèiem abans de tancar-lo, doncs. L'acollida monàstica, que és propi de qualsevol monestir. Uh-huh. I l'hem hagut d'interrompre a causa de les obres. En part, acollida. Perquè les habitacions no s'han tancat. Uh-huh. Però ara, a primers d'octubre, també tanquem les habitacions per posar-nos ja de ferma, que ja han tornat a començar aquestes obres que falten per donar accés als hostes al menjador.
Quina capacitat té l'hostatgeria?
L'hostatgeria és ja habitacions per un total de 33 llits. Uh-huh. Habitacions dobles i habitacions senzilles. I després, tocant al monestir, però també del monestir, hi ha un refugi amb lliteres, refugi Sant Bernat, que és més per joves, o molts dels que fan la ruta del Cister volen el refugi.
Com que vostès són de l'Orde de Sant Benet, tenen precisament l'acollida i l'allotjament que ofereixen com un principi bàsic.
Sí, sí.
Volen seguir sent fidels, no?, a aquest principi.
És que és un dels nostres pilars, eh? Vull dir, la pregària i l'acollida. L'acollida, però acollida monàstica. No, a veure, cases rurals i tot això n'hi ha tot arreu avui dia. Sí. Monestir, l'hostatgeria monàstica, és per els que vulguin venir a passar uns dies de reflexió, d'entrar amb ells mateixos, de pau. Al mateix temps, doncs es fa un descans, es fa...
Els qui s'allotgen a l'hostatgeria, Mare Ana Maria Camprubí, també participen habitualment en les pregàries de les monges?
Sí, sí. Quan nosaltres som a l'església, a partir de les 6 del matí, està oberta. Poden venir a totes les pregàries. Eucaristia, pregàries... I després, els hostes que vulguin tenir una relació o confrontar alguna cosa amb una monja, doncs sempre estem a punt.
El monestir de Santa Maria de Vallbona, a Vallbona de les Monges, celebrava ara fa 4 anys els seus 800 anys. Després d'aquella celebració, hi ha nous impulsos? Quins projectes i com està actualment el monestir?
Bueno, primer voldria aclarir una cosa. No són 800 anys, són 850.
850, disculpi, sí.
Eh?
Gràcies.
Vam celebrar de l'any 2007 al 2008. La celebració dels 850 anys.
I després d'això, com estan?
En relació a què?
En general, la comunitat, tenen vocacions, segueixen amb el treball i amb la pregària?
Sí, sí, sí. La comunitat seguim amb el treball i la pregària. Tenim, doncs, dos més joves i una que ens atara, que ja és una mica gran, però que ja fa molts anys que ens coneix i per raons familiars no podia entrar. I després de nosaltres fem l'acollida que podem. Els hostes que van venint doncs també vindran. Vull dir, vindran un dia i parlarem, no ho sé. Després la nostra font d'ingressos és el turisme, la visita de les parts històriques del monestir. Després, doncs, la feina que fem, la ceràmica, ara ja fa potser 3 o 4 anys que ja hem tornat a posar-nos a l'hort, que l'havíem deixat uns anys perquè no podíem llavors d'aquell moment. I després, doncs, mira, no sé, la feina de la conservació de l'edifici. La feina d'una casa normal i corrent, no? Com és el dinar, com és netejar, com és tot això.
I tant. Avui parlem amb l'abadessa del monestir de Santa Maria de Vallbona, a Vallbona de les Monges, Ana Maria Camprubí, que ens ha parlat de la reobertura de l'hostatgeria i de la vida monàstica actualment. Quantes religioses són en el convent?
Ara som 10. 12.
12.
Perdó, 12. Llavors, una cosa, no obrirem a primers de desembre. Ai, perdó, a primers de gener.
Quan serà, doncs?
No ho sabem.
Encara està en dubte, eh?
Està en dubte la data. Nosaltres, ara, el cap de setmana que ve, tanquem tot, i després, de seguida que puguem, obrirem i ho comunicarem, eh?
Doncs molt bé.
Ho farem saber.
Quan sigui possible, quan sigui obert,
sí.
Tant si és al gener com al febrer o al març, o quan sigui, doncs puntualment ho comunicaran, però en qualsevol cas ja és imminent que l'hostatgeria del monestir de Santa Maria de Vallbona es podrà reobrir.
Farem tots els esforços possibles, perquè ens sap molt de greu que una cosa que havia estat tancada 3 anys i s'ha acabat totes les obres, doncs mira, no fa des del 2007.
Sí, sí.
I no s'han acabat les obres grans. I llavors ara nosaltres ens empenyem per poder fer aquest accés a l'exterior del menjador perquè els hostes els sigui més fàcil. Després també posarem l'ascensor, que va des de la planta del carrer, pararà al menjador dels hostes, pararà al primer pis de les habitacions i pararà al segon pis de les habitacions. Això ens ho paga l'obra social de la Caixa.
Mm-hmm. Doncs,
llavors ja... Vaja, obrirem, perquè ja li dic, ens sap molt de greu.
Molt de greu que no hi hagi la possibilitat d'acollir...
Però circumstàncies que no depenen de nosaltres.
Clar.
Perquè nosaltres no podem fer obres grosses. Nosaltres arreglem uh-huh. el del dia a dia.
Uh-huh.
Però quan se tracta ja de l'edifici, hem d'anar a les institucions.
Recordem que el monestir de Santa Maria de Vallbona té un gran valor històric i artístic, 800 anys, recordem que són 850 i no 800 els anys que porta obert aquest monestir, i el turisme és una gran font d'ingressos i de dinamització de visites, no només per al monestir, sinó també per al poble de Vallbona de les Monges. Quines característiques artístiques té el monestir?
Bueno, el monestir va ser fundat al segle XII,
sí.
153, 57, no s'acaben d'aclarir.
És del primer gòtic, diguéssim. Sí.
Mm-hmm. Hi ha romànic, hi ha transició, gòtic i després neoclàssic.
Mm-hmm.
Les quatre ales del claustre. Llavors, l'església és pur estil cistercenc. Mm-hmm. Primer començada en romànic i després aixecada al gòtic.
Molt bé, doncs recomanem...
La sala capitular, gòtica.
Mm-hmm. Deia que recomanem als qui ens escolten visitar, si no ho han fet encara, aquest preciós monestir de Santa Maria de Vallbona. Moltes gràcies, Mare Abadesa, Anna Maria Camprubí. Felicitats per la imminent reobertura de l'hostatgeria, que puguin seguir per molts anys acollint molts hostes i, sobretot, pregant per tothom i fent la feina que fan al servei també de tots. Molt bon dia.
Tenim el món present en la nostra pregària.
Gràcies.
I concrets, els que tenim més relació, esclar.
I tant. A reveure, bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Aquesta setmana, la vella Dixieland en directe. Els divendres a les 10 de la nit, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Col·lectiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 20 d'octubre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva foto publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Si et diuen que Hipercor tens l'oli d'oliva verge extra intens carbonell a 3,05 euros, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 1,53, és hipermillor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hipermillor.
Esteu escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Avui és la festa de Sant Francesc d'Assís. Aprofitem aquest moment, ara, abans de donar pas al pare Joan Maria Bernet, que ens parlarà des de Jerusalem, per felicitar tots els qui porteu el nom de Francesc o Francesca i teniu com a sant Sant Francesc d'Assís. I és que de Sant Francesc d'Assís i Terra Santa ens parlarà avui el salesià Joan Maria Bernet, precisament. Pare Bernet, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Endavant.
Bé, penso que és temps de canviar una mica el nostre tema de conversa. Hem dedicat bastant temps a la qüestió de la pau entre Israel i Palestina. I com tots sabem, és un tema molt complicat, molt difícil, per a molts angoixant i tot, que porta fàcilment a la discussió i a la crítica, a l'escepticisme, al pessimisme i a la desesperança, amb el seu etern tira i arronsa. Mantinguem només un deslum d'esperança en aquest tema i preguem Déu per aquest espinós problema que algun dia es pugui resoldre. Penso que tu, Ignasi, n'estaràs d'acord. Canviem una mica d'argument i hi tornarem només quan hi hagi quelcom de substancial o de positiu.
Em sembla molt bé. Endavant.
La monotonia i l'insistència del cas pot esdevenir àrida i contraproduent. I comencem simplement, com tu deies, amb el dia d'avui, 4 d'octubre, que es veu intensament il·luminat per una de les figures més conegudes i admirades de la història, Sant Francesc d'Assís, el més popular i conegut dels sants. La seva imatge és sempre atractiva, el seu record sempre estimat. Ell posseïa allò que el cor humà més desitja, la simplicitat, l'alegria, l'amor i la fraternitat. La seva persona irradiava una singular esplendor, l'esplendor del mateix fill de Déu, del qual Francesc era una icona vivent i perfecta. Sant Francesc va venir a Terra Santa i a Egipte es va trobar amb el soldà Kemal, parlant-li de Pax et Bonum, pau i bé, el seu lema, que els fills de Sant Francesc, els franciscans, han conservat i han predicat arreu del món. La Terra Santa deu als franciscans la custòdia, és a dir, la presència, la cura, l'amor i el servei dels llocs sants. Ells, amb una fidelitat inviolable, han estat i estan al servei de tota l'Església i dels milers de pelegrins que al llarg dels segles han vingut i venen a la terra de Jesús per venerar els llocs sants cristians. A ells, la nostra més cordial felicitació i agraïment. Els franciscans a Terra Santa han estat la més reeixida de les croades.
Doncs aquesta croada de fraternitat i aquesta croada de desig de pau, seguint l'esperit d'Assís, del qual el dia 27 precisament es compliran 25 anys, fem nostre aquest missatge que ens transmet des de Jerusalem Joan Maria Bernet. Moltes gràcies, molt bon dia i fins d'aquí.
Gràcies a tu, Ignasi.
Fins d'aquí 7 dies.
Bona festa.
Gràcies, bona festa igualment. Adéu-siau.
Ràdio Estel. El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1987, som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí. Els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Col·lectiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 20 d'octubre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva foto publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Si et diuen que pots vestir amb el més innovador que hi ha, amb una ofertassa d'Hipercor per només 99,99 €, és millor.
Però si a més saps que l'ofertassa inclou un vestit, més una camisa, més una corbata, ja és hipermillor, oi?
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor, preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Diàleg sobre bioètica, amb els doctors Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu.
Volem posar sobre la taula avui un tema en positiu sobre l'ajuda a les dones o noies embarassades sense recursos. Ajuda en positiu que és perfectament compatible amb l'existència d'una llei legalitzadora de l'avortament amb la qual, naturalment, doncs, es pot no estar d'acord. Però aquesta ajuda en positiu, d'alguna manera, és per frenar precisament que hi hagi aquests avortaments, encara que existeixi aquesta llei. Ens acompanya en Isabel Viladomiu, que és psicòleg clínica. Bon dia.
Bon dia.
I Xavier Sobrevia, metge i sacerdot. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dic compatible perquè hi conviu. No vol dir que sigui compatible perquè defensem els dos posicionaments. Ho aclarim.
Molt bé.
Doctor Sobrevia, doctora Viladomiu, el govern d'Astúries ajudarà les embarassades sense recursos perquè no avortin. Aquest és el titular que posem sobre la taula.
Sí, això, home, és una iniciativa més dintre d'iniciatives que des de fa uns anys doncs, a les diferents comunitats autònomes doncs, estan havent-hi en aquest sentit de recolzament a les dones embarassades i que seria bo que per part de tots els partits això es recolzés, no? I no es vegi com una cosa que limita, sinó justament que dona més llibertat, no? I moltes vegades és evident que les dones que pensen i dubten si avortar doncs, és perquè es troben soles i amb manca de recursos. Llavors és molt trist que per manca de recursos doncs, s'acabi de... acabant amb aquesta vida, no? Quan diem que la vida té un valor i és a dir, que no es pot pagar amb res, dius, i dius, doncs, posem realment aquests mitjans.
Per tant, les administracions, que mitjançant una llei de les Corts Espanyoles han donat via lliure a l'avortament, aquestes administracions també poden ajudar, mentre no es derogui la llei de l'avortament, que també és possible algun dia, doncs... poden impulsar aquestes ajudes a dones embarassades en situació difícil perquè tirin endavant els seus embarassos i neixin les seves criatures.
Bueno, sobretot surge de partidos políticos o de instituciones o de foros en los cuales se contempla el problema de... se plantea bien planteado el problema. O sea, si existe un embarazo, ¿qué solución tenemos? Estos dos caminos que en algunos otros programas hemos hablado, ¿no? El aborto o la ayuda a la mujer embarazada.
En altres paraules, que la llei no impliqui que l'avortament hagi de ser l'única opció.
Bueno, però és el que moltes vegades trobes a la pàgina de la web de la Generalitat. Si un busca temes d'aquests, trobes que d'ajudes ja veus on que pràcticament no hi ha res. No? Llavors, en aquest sentit, des dels centres moltes vegades de planificació familiar, també l'única alternativa o l'únic suggeriment és en aquest sentit. I d'ajudes, doncs, pràcticament és que fora d'alguna entitat privada són molt, molt, molt... Bueno, pràcticament
inexistents.
Mm-hmm. Llavors, clar, dius, a què estem recolzant, no? I quan hi ha tants diners per pagar avortaments, ara mateix, Europa Press fa un parell de setmanes, doncs, portava la notícia, no?, de com la Generalitat de Catalunya havia fet un concurs per veure quines clíniques farien els avortaments provocats. I, clar, es destinen 3 milions i mig per realitzar 13.000 avortaments, no? Llavors, dius, i en un període de 5 anys es parlava inclús doncs, de 14 milions d'euros, no? Que dius, són xifres molt importants i que, en certa manera, plantegen doncs, realment, per un costat, per què aquest tema ha d'anar a la sanitat privada, que si no deixa de ser un gran negoci, que és molt important també plantejar aquest tema, és a dir, perquè això, si teòricament és un dret i la gent ho ha recolzat, o alguns polítics ho han recolzat, doncs perquè no ho assumeix la sanitat pública, i després també la gran, diguem-ne, situació de que s'està subvencionant l'avortament i no s'està ajudant a donar recursos a entitats que puguin recolzar les dones embarassades, siguin la mateixa administració o fos a través d'altres entitats intermitges.
Recordem que la Comunitat de Madrid va ser pionera amb la famosa Red Madre, aquesta xarxa d'ajuda a futures mares en situació difícil. També la Comunitat Valenciana fa un any es va promulgar una norma en aquest sentit. Hem de dir que, pel que sabem, no s'estan aplicant igual de bé aquestes iniciatives, però bé, són.
En aquestes dues comunitats crec que bastant bé, en certa manera. L'altre tema és que hi ha iniciatives legislatives populars a nivell de comunitats autònomes que són aprovades, però després a vegades costa més posar en funcionament, no? I depèn de quines comunitats, no? Ara estem parlant de la situació d'Astúries.
Astúries, efectivament, perquè Astúries el que hi ha és una proposta per ajudar les embarassades sense recursos perquè no avortin. Proposta del nou govern autonòmic presidit per Francisco Álvarez Cascos.
Efectivamente, muy buena propuesta.
S'ha d'elogiar el que sigui bo.
Efectivamente, sí, sí. Es el único camino. El otro no puede ser, no es humano. No podem seguir
per esta via de... Dona, últimament, sí. Hi ha també alguns estudis, l'Isabel en parlava abans d'entrar en antena, no?
Sí, sí, se confirma por un estudio longitudinal el daño que produce la mujer el aborto procurado, porque realmente la predispone a unos índices de suicidio altos, muy altos, mucho más altos que una mujer que pare a su hijo, y la exposición o la posible padecer trastornos psicóticos, o sea, que no es algo que, bueno, uno...
Neutro, digamos.
Neutro, ¿no? Que tiene unas implicaciones muy importantes porque, bueno, va con la antropología misma de la maternidad y de la mujer, ¿no?
Què destacarien vostès d'aquest avantprojecte de llei asturiana de suport a les mares gestants com a aspectes?
Bueno, pues sobre todo la igualdad. O sea, no dejar a la mujer sola delante su embarazo. Una mujer embarazada es una mujer en estado de necesidad. Necesita ayuda. Generalmente, el embarazo, bueno, pues los propios, no trastornos, no es que sea una enfermedad el embarazo, pero estos trastornos, la mujer, bueno, pues tiene.
Si es un embarazo imprevisto, no desitjat,
bueno,
de vegades,
pero, bueno. Necesita este soporte para llevarlo adelante. Bueno, pues es una forma de decir, no abortes, te ayudamos, ¿eh? Ahora que todo pasa por políticas de soporte, de ayuda, de subvenciones, de, bueno, pues abrir esta puerta de ayudar a las mujeres jóvenes, ¿eh? Y todas las mujeres que están embarazadas y que quieran tener y gestar a su hijo, pues con unas medidas de ayuda me parece realmente razonable, ¿eh? Uh-huh. Es una buena manera de solucionar el problema de los embarazos no deseados. A la vez, también, información, ¿eh? Ayudar a las mujeres a posponer estas relaciones sexuales, no abocar a los jóvenes a un uso indiscriminado de la sexualidad como se está haciendo ahora. O sea, esto es una verdadera irresponsabilidad, ¿no?
Uh-huh. Y también una otra iniciativa, diguem-ne, no preventiva, però diguem-ne, pues, també important, no? Que és en alguns llocs, per exemple, doncs, que s'està fent a Santander o a Palència, és el projecte Raquel, d'atenció psicològica a dones que han avortat. I en aquest sentit també la importància, bueno, per un costat, de doncs, ajudar a superar les seqüeles que deixa aquest fet, i en certa manera que també s'estan fent accions en aquest sentit, no? I de que, bueno, pensem que a Catalunya, doncs, els últims anys, al voltant de 25.000 avortaments es produeixen, 25.000 dones que han avortat, i segur que moltes es podrien beneficiar d'una ajuda psicològica i també a vegades espiritual, si la persona és creient, doncs, per poder superar aquesta situació. També és molt important aquí parlar del perdó de Déu, en certa manera, i també d'això d'on sapiguer, doncs, penedir-se i sapiguer que Déu segueix estimant-nos malgrat això.
És oportú això que diu vostè, doctor, sobre via, per aclarir que l'Església no deixa mai tirades les dones.
Evidentment.
Fins i tot quan no se'n penedeixen d'haver avortat, també les intenta ajudar.
Exacte.
En aquest sentit, no es nega res, i moltes institucions dels que ajuden tenen inspiració o gent bastant creient a darrere, no? I en aquest sentit, encara caldria fer molt més per part de l'Església com a institució i també dels laics a manera d'iniciatives personals.
Hem d'anar acabant, però ens queda recordar que aquestes mesures positives, doncs, desitgem que es vagin estenent. I també una mica, m'agradaria que acabessin, si els sembla bé, donant un petit argumentari, un petit argument per a aquelles persones que ens puguin dir o que els puguin dir a vostès, això de les mesures positives és anar contra la llei. Què els hi dirien, vostès?
Obedecer a Dios antes que a los hombres.
Eso por un lado, que a veces te puede llevar incluso a estar contra la ley.
Sí, per això deia això al principi de la convivència amb la llei. Estem convivint amb la llei.
Són mesures que, en certa manera, a veure... Bueno, una cosa, doncs, en certa manera, doncs, pot conviure amb l'altra, només dir això. És a dir, no em sembla que sigui la paraula... És a dir, això, que poden conviure les dues coses, malgrat, doncs, una no sigui un dret, sinó que sigui un acabar en una vida, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, donada la situació legal que tenim, doncs, cal potenciar tot el que afavoreixi alternatives a acabar, doncs, amb la vida de la nova criatura.
Mm-hmm. Hombre, quizá esta es una propuesta realmente d'igualdad, ¿no? O sea, ante un problema, la mujer decide, pero va a decidir mucho más, bueno, sensatamente si tiene este soporte, ¿no? Y a esto vienen estas iniciativas.
Potser les lleis, com ara la de l'avortament, es poden acabar per la via positiva, és a dir, que el Parlament la revoqués, o per la via d'impulsar que no hi hagi més avortaments. És una mica utòpic, això.
S'ha de fer tot el que es pugui en la situació actual per donar alternatives, en aquest sentit.
Gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. Fins la setmana vinent. Bon dia.
Bon dia.
fes de mi un instrument de la teva pau. Aquesta frase de Sant Francesc, una frase que és pregària, però que també és per no creients, avui la fem nostra, que on hi hagi odi hi posi amor. Fins demà a les 8, que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.